Us ho deia fa uns instants, en principi, no hi tenim escapatòria, eh? A no ser que el Joel López, biòleg i bioinformàtic, em contradigui. Però no tenim escapatòria d'aquests bacteris i microorganismes en la nostra vida quotidiana. El que sí podem fer és reduir el risc de contraure infeccions perilloses que poden portar aquests bacteris i microorganismes sense caure en l'alarmisme, que ja sabeu que el Joel d'alarmista no en té res, però sí diu les coses pel seu nom. I això ens agrada. Les dues coses ens agraden. Que digui les coses pel seu nom i que no caigui en alarmismes, si és que no s'hi ha de caure. Ens ha d'explicar aquests bacteris i aquests microorganismes que tenim, toquem en la nostra vida del dia a dia. Joel, bona tarda.
Molt bona tarda, Xavi. Com estàs?
Molt bé. Amb ganes de que ens expliquis a tots plegats, com a bon biòleg i bioinformàtic, on trobem aquests bacteris, aquests microorganismes i què hem de fer per evitar aquestes infeccions.
Bé, jo volia parlar-vos una miqueta d'aquest món fascinant que al mateix temps, per un costat, és tan gran i tan petit al mateix moment, no? I com són les bactèries. Les bactèries les hem conviscut amb elles des dels principis, des del primer moment. Tant és així que no podríem estar en aquest planeta si no fos gràcies a elles.
Val.
El primer efecte que van causar un conjunt de bactèries va ser la transformació de l'atmosfera. Uh-huh. I van aconseguir que hi hagués oxigen. Aquest oxigen va transformar d'una atmosfera reductiva a una atmosfera oxidativa, que va permetre que ens establíssim o que aparegués una cèl·lula eucariota i que poguessin aparèixer els éssers humans. Per tant, el primer que hem de fer és agrair en aquests petits organismes que ens establissin en el món en el que podem viure, no?
Uh-huh.
I això ho trobo fascinant, però és que la nostra relació amb les bactèries no acaba aquí. És una relació duradera,
sí,
i per tota la vida. I comença en el moment que naixem. En aquell moment ja comencem a interactuar amb un conjunt de bactèries. Podem dir que el cos humà tenim un bioma, que són aquest conjunt de bactèries que ens han colonitzat i que ens permeten certes cosetes. Ens permeten protegir-nos de les bactèries dolentes que ens poden causar infeccions,
sí,
ens permeten alimentar-nos, ens permeten... Bé, ara veurem. Anem avançant una miqueta.
Molt bé.
El primer que volia parlar és d'aquest inici, d'aquest primer contacte que tenim amb bactèries que es donen al moment del part.
Val.
En el moment del part, quan el nadó neix i passa per al canal vaginal,
sí,
el primer que passa és que s'infecta, amb el bon sentit de la paraula,
sí,
de totes aquelles bactèries que estan en el canal del part, i aquestes colonitzen primer la boca i a poc tot el que són les estructures digestives del nadó.
Val.
Però la nostra relació amb elles està tan estretament lligada i ha evolucionat de tal manera que la llet de la mare,
sí,
en una primera instància, portaria més aliments per les bactèries que ens acaben de colonitzar que per el propi nadó. I això és un fet que considero fascinant. És a dir, la llet de la mare, a mesura que va avançant el temps, es va adaptant i la seva composició varia. Aquesta composició, en un primer moment, ens interessa que se sentin aquestes bactèries positives o beneficioses,
uh-huh,
que hem pogut obtindre durant el procés de naixement, i ens interessa que aquestes creïn una quantitat, s'adhereixin en el que seria l'òrgan digestiu per facilitar-nos després l'absorció dels nutrients i que evitar que d'altres bactèries nocives ens puguin colonitzar. Per tant, és una relació d'adaptació tan... Ui, un segonet, Xavi.
Sí, sí, sí.
M'està començant a pedregar. Un moment.
A pedregar?
Sí.
Carai. Ostres.
Sí,
vinga,
sí,
va. Això sí que és notícia d'última hora, eh?
Doncs cap a la Massana està començant a pedregar.
Carai, vinga, va. Ens ho anotem, ens ho anotem.
Doncs bé, era aquest punt, no?, que considero que és evolutivament fascinant, de com nosaltres com a organisme ens hem adaptat per primer a alimentar aquestes bactèries. Llavors podríem parlar de que la llet materna és el primer prebiòtic que obtenim. El probiòtic, que seria la pròpia bactèria, és en aquest moment del naixement que ens queda colonitzada. Però després, si no l'alimentem, si no li oferim un espai, un ecosistema òptim, aquesta no podrà sobreviure i no ens podrà portar aquests beneficis. I el que hem aconseguit és això. Una de les curiositats que s'ha vist és que aquells nadons que són alimentats amb llets artificials tenen una flora bacteriana molt més diversa que no pas els nadons que estan alimentats amb llet materna. Que en un primer moment pensaríem, per informacions que alguns podem haver llegit, que aquesta diversitat és beneficiosa, però no sempre és així. Val. A vegades ens interessa tindre una flora molt més establerta, molt sense tanta diversitat, però que faci el que té que fer en aquell moment. I estem parlant d'un principi de la vida on el tipus d'alimentació és únic i anirà evolucionant. I ens interessa que aquesta diversitat apareixi a moments posteriors. I això, aquestes petites curiositats, doncs crec que són importants de conèixer i de poder interioritzar per la forma en la que volem viure, no? Però tot això va molt més enllà. Un cop ja comencem a créixer, som adults, aquestes bactèries arriben a tal nombre en el nostre organisme que poden ser del vora de trilions de bactèries que tenim colonitzant-nos. Okay. Les tenim a nivell cutani, a nivell intestinal, les tenim per tot arreu. I arriben a aquest número tan gran que és pràcticament un 50-50 el número de cèl·lules que tenim en el nostre organisme amb el número de bactèries que portem al nostre damunt.
Val.
I crec que aquí és en el moment en què, com a científics, hem començat a entendre de que no podia ser de que tinguéssim aquest número de bactèries i no fessin res, no fossin importants per la nostra vida, pel nostre sistema immunològic, per el nostre sistema neurològic. I és on es comença a investigar i a investigar, i el que ens adonem és que podríem considerar aquest conjunt de bactèries com el setè òrgan, com un òrgan més en el nostre organisme que hem de poder veure i avaluar. Com hem vist, i us comentava abans, petites diferències en l'alimentació o en la forma de néixer causaran grans diferències a nivell dels bacteris que tenim. Doncs imagina't cada cop a mesura que anem evolucionant o anem creixent i ens anem alimentant diferent i anem tenint diferents estils de vida, des de l'esport, tipus d'alimentació. Tot això va definint quina és la nostra microbiota. Va definint exactament, podríem dir-ho com una impremta dactilar. Cadascú té la seva petjada o el seu perfil de bacteris amb els que està colonitzat.
Val.
Aquests perfils de bacteris són importantíssims tant a l'hora d'absorbir els nutrients i poder després tindre doncs, els efectes beneficiosos que aquests ens aporten, no? Alguns tipus de vitamines doncs, les sintetitzen els bacteris, que després són essencials i les necessitem. Per tant, és molt important poder cuidar aquesta massa bacteriana que tenim al nostre damunt. I últimament s'han posat molt de moda el consum dels probiòtics, que vindrien a ser aquestes capsuletes o amb líquid, també ho trobem a vegades en format, que bàsicament contenen una concentració molt elevada de bacteris.
Si prendre bacteris, probiòtic, entenc, Joel, que és bo.
Sempre en uns termes adequats.
Correcte, sí.
Amb les recomanacions que pertoca.
Val.
Ens pensàvem que era molt més beneficiós del que estem descobrint ara.
Val.
Perquè el que ens estem adonant és que no serveix com una pastilla, em prenc això i ja està, sinó si no fem aquella relació que comentàvem abans de la llet materna, si no fiquem un ambient adequat per a aquests bacteris que ens estem prenent, el que passarà és que no es trobaran en un ambient òptim i, per tant, no treballaran de forma eficient. Val. I per tant, tornarem a tindre una desviació clar. En la flora bacteriana que estàvem buscant. Per tant, ara mateix el que estem veient, que és el més important, és el prebiòtic, el que va abans.
Val.
I el que va abans és com ens alimentem. Com ens alimentem a nosaltres i com alimentem a les bactèries que tenim dintre nostre.
Uh-huh.
I aquest és el pensament que està començant a sorgir. No teníem, abans pensàvem com ens alimentàvem a nosaltres.
Sí.
Però el que hem d'entendre és com alimentem aquestes bactèries que seran les que ens alimentin a nosaltres.
Val.
Val? Llavors, tot això té nombrosos efectes sobre la salut. I és algo que s'ha de tenir en compte i hem d'anar controlant. No? Tenim, doncs, des de sobrepès, les persones amb sobrepès o les persones que no tenen sobrepès, podem trobar perfils bacterians diferents. Evidentment, en molts casos ens trobem amb alimentacions diferents, també, o estils de vida diferents, que ens estan determinant que tinguem aquesta diferència en els microorganismes que tenim a dintre. Doncs, al final són, com deia, una impremta dactilar de l'estil de vida que s'ha portat.
Va. Molt bé, molt bé.
Però això va molt més enllà. És a dir, un conjunt de bactèries que no sigui adequat ens pot estar provocant inflamacions o un conjunt de bacteris adequat pot evitar i produir molècules antiinflamatòries. Tots sabem que les inflamacions doncs, no s'associen a un estat molt saludable. Aquestes doncs, facilitaran una permeabilitat a nivell intestinal, per tant, possibles infeccions. I el que estem començant a veure és com això es relaciona a nivell neuronal.
Vale.
I aquest és un punt bastant important, no? Fins ara pensàvem, bueno, nutrició amb immunologia, doncs sí, a la part immunològica, si estem ben alimentats, tindrem un bon sistema immunològic, si no tenim aquesta permeabilitat intestinal, doncs estarem més protegits, però el que s'està veient és com interactuen aquestes bactèries també amb tot el sistema nerviós i aquesta connexió que hi ha entre bactèries i el cervell.
Uh-huh.
Doncs podem veure com algunes bactèries intervenen directament sobre l'estat d'ànim de les persones.
Carai.
I aquest també és bastant genera bastant impacte quan descobreixes per primer cop aquestes relacions, no? entre bacteris intestinals i neurologia. Doncs sí, està totalment lligat i demostradíssim aquest efecte que tenim. Com us comentava també, a nivell de sistema immunitari també hi ha una relació altíssima, però aquesta potser sí que podia tindre una relació més lògica. Però, bueno, una miqueta on volia anar és bàsicament sobre això, no? Sobre el fet de que per cuidar-nos a nosaltres a vegades hem de cuidar aquests petits bitxitos que tenim al nostre interior, al nostre damunt, que el que ens ajudaran és a nosaltres a tindre una major qualitat de vida.
Uh-huh.
Però les bactèries les portem al damunt i ens les anem menjant cada dia. En molts processos de la nostra vida diària i quotidiana estem consumint aliments que han estat processats per bacteris.
Sí.
I això que ens passa dintre del nostre organisme ja fa molts anys que ho fem fora de l'organisme. I un exemple claríssim és el iogurt.
Exacte, sí.
O el formatge.
Sí.
No? Són aliments làctics que, depenent del tipus de iogurt, tipus de formatge, kèfirs, persones que tenen intoleràncies a certes proteïnes poden menjar, encara que siguin derivats de... I això és importantíssim, no? I és veure aquesta transformació, com ens ajuden i ens faciliten que ens puguem alimentar de forma correcta.
Uh-huh.
Un altre exemple és el pa. El pa o la cervesa,
sí,
que provenen del Saccharomyces cerevisiae. No? En el cas del pa, aquesta esponjositat,
sí,
és produïda per el gas que alliberen les bactèries en el procés de fermentació.
Uh-huh.
O el vi.
El vi, per exemple, no? També?
El vi, tam- també, els processos de fermentació alcohòlica, clar, és el que ens genera l'alcohol tant en la cervesa com en el vi. I aquests són alguns dels exemples de com interaccionem dia a dia amb les bactèries, que a vegades semblen com el gran mal, però hem de fer un procés reflexiu i pensar que no, que hi ha tot un conjunt de bactèries que ens estan protegint d'unes altres, uh-huh, i són aquestes les que hem de cuidar en el nostre dia a dia, en el nostre fer. I a poc, tot això és un àmbit, una matèria que s'està començant a investigar molt fortament, està començant a aparèixer corrents en medicina que tracten o volen fer els tractaments justament des d'aquest punt de vista de l'alimentació,
sí,
i modificar els tractaments que tradicionals per combinar-los amb certs tipus d'alimentació. S'està veient que no interactuen de la mateixa manera un fàrmac que un altre en funció de la microbiota. Per tant, a vegades és important poder establir un ambient adequat per una microbiota perquè aquest tractament després sigui més eficient.
Uh-huh. Perquè, clar, no ens enganyem, passo una mica per la tangent del que ens estaves explicant, eh? Els microorganismes i els bacteris els trobem a l'aigua, al terra, a l'aire, clar.
A tot arreu, a tot
clar,
arreu.
És que és molt fàcil, no?
De fet, podríem parlar d'ecologia microbiana, no? En el sentit de que en qualsevol ambient, ells que porten molt temps en aquest planeta, han aconseguit conquerir aquests petits espais. Trobem espais en volcans, on sí que encara es conserva aquest ambient reductor, aquest ambient més primitiu, d'un planeta encara sense oxigen en l'atmosfera, i aquells bacteris que estaven en el planeta en un inici, ara es troben en aquestes fonts sulfuroses, es troben en ambients molt reduïts, petits, que encara conserven això. No. L'humà, per ells, és un altre ecosistema, és un altre ambient, i a dintre nostre no és el mateix els bacteris que ens colonitzen a nivell cutani que els bacteris que ens colonitzen a nivell intestinal. Un exemple bastant curiós de colonització intestinal és el dels rumiants.
Sí.
Les vaques, sí, les vaques necessiten un segon estómac on acumulen la fibra que estan menjant en els prats perquè sigui digerida per un conjunt de fongs i bacteris, perquè a partir d'aquesta digestió bacteriana que s'ha produït, com a mamífers puguin absorbir els nutrients. Perquè, a diferència de les vaques, nosaltres, si mengem herba, no ens alimentem, perquè no tenim aquesta capacitat.
Sí.
Els conills, per exemple, que tampoc tenen dos estómacs, utilitzen una estratègia... els conills fan dos tipus de caques, una més gran i una més petita. La primera és on es fermenta, i la segona caca, que se la tornen a menjar, la primera que se la tornen a menjar és la que els permet alimentar-se amb ells. No és la herba que estan menjant en el prat, no? I aquí podem anar veient aquestes petites relacions on cada ésser que està en el planeta ha obtingut en diferents microorganismes per poder tirar endavant. Per tant, ara volia llançar una llança a favor de les bactèries perquè les cuidem una miqueta més, no? I pensem en elles a l'hora de poder-nos alimentar nosaltres i poder millorar la nostra qualitat de vida.
Joel, minut i mig.
Em queda minut i mig?
Minut i mig, va.
Va, fes-me una pregunta, Xavi.
No, bàsicament, per la gent que ens pugui estar escoltant, què és on hem de parar especial atenció amb aquests bacteris i microorganismes en el nostre dia a dia? Perquè, clar, a mi se m'ocorre, el carret de la compra quan anem al supermercat, els caixers automàtics, que ho toca tothom, també. Els diners, amic meu, els diners, allò deu portar, vamos, no?
Sí, però aquests no em preocupen tant. A nivell de patògens vam establir algo que va ser bàsic, que és el rentar-nos les mans.
Sí.
Si tenim aquesta bona higiene i tenim una bona alimentació, nosaltres tindrem aquest conjunt de bactèries que ens protegiran contra les bactèries, entre cometes, dolentes, que ens volen conquerir.
Val.
Per tant, és molt important l'ús de l'alimentació i un ús correcte, sobretot dels antibiòtics.
I una bona neteja de mans.
Sí, evidentment. Una bona higiene sense excedir-se, perquè si ens excedim amb les dutxes el que estem fent és treure aquelles bactèries que ens estan colonitzant a nivell cutani i facilitarem que d'altres bactèries que poden ser perjudicials ens colonitzin. Per tant, el punt aquí és pensar una miqueta en que no vivim en un món estèril, que vivim en un món colonitzat per bacteris i després per nosaltres, i que aquestes bactèries ens poden ajudar a tindre una major qualitat de vida.
Molt bé. Doncs va, bon colofó a tot el que ens has explicat. Joel, moltíssimes gràcies. Joel López, biòleg i bioinformàtic. Gràcies.
Moltes gràcies, Xavi.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu-siau. Adéu.